matí, informació, reflexió i entreteniment.
L'Associació Espanyola contra el Càncer ha organitzat a partir de demà unes jornades per donar recursos als cuidadors. Normalment, les persones que tenen cura d'una persona malalta sempre queden en un segon pla. A més, actuen amb bona intenció, però en la majoria de casos des del desconeixement. Per aquests dos motius, cal donar-los suport per gestionar emocionalment la situació i també eines per millorar la qualitat de les cures cap a les persones malaltes. I aquest és l'objectiu de les 6 sessions que coordina la Marina García, psicòloga de l'AEC de Sabadell. Bon dia i benvinguda, Marina.
Hola, bon dia.
També ens acompanya el nostre company Pere Gallifa. Bon dia, Pere.
Bon dia, Raquel.
Avui, doncs, per descobrir com s'ha dissenyat tota aquesta formació.
Exacte.
Explica'ns com ha estat aquest procés, per què s'ha fet aquest curs i una mica quins són els objectius.
Doncs nosaltres des de l'associació treballem mirant les necessitats del malalt oncològic i la seva família i vam detectar, no, tant a nivell de Barcelona com de seu central, és a dir, de tot Espanya, que hi havia unes necessitats en el cuidador, en aquest sentit, com tu deies, no? Potser que necessiten una mica de suport, d'estar també pendents de com acompanyar en aquest procés al malalt. I llavors, a partir d'aquí, es va dissenyar aquestes 6 sessions, que tenen 3 blocs temàtics, un més des de la psicologia, on parlem d'emocions, comunicació, una mica com gestionar tot el procés a nivell més des d'un mateix. Després també tenim el suport d'una infermera que ens dona aquesta explicació més, pues, d'autonomia, cuidados, no? Perquè al final la persona que acompanya el pacient s'ha de formar en un aprenentatge continu, no? I després també donem els recursos a nivell de treball social, que des de l'associació, pues, tenim moltes ajudes econòmiques i de suport que poden anar bé. Llavors és com fer una formació pel cuidador en tot multidisciplinar.
No sé si us heu trobat que els cuidadors normalment són familiars de les persones malaltes. És el cas general?
Normalment sí. Sempre és el familiar proper el que agafa aquest rol, no? Els fills o l'esposa o l'espòs, no? En aquell moment, sempre qui hi ha al costat és qui és el cuidador principal, que sempre el tenim identificat així.
I en el teu tracte diari, no? amb els cuidadors, amb els familiars, t'han comentat a vegades aquesta necessitat que necessiten formació, ajuda, a vegades fins i tot un respir, no?
Ah, exacte. És una cosa complicada en els cuidadors perquè normalment no se n'adonen de que necessiten aquest espai o aquesta formació, que són una mica tècnic, però bueno, és un aprenentatge, no? Per què? Perquè apareix la malaltia, no?, i tot es centra en el pacient i llavors tots els cuidadors, al final l'equip sanitari, pues, forma el pacient, forma el familiar, no? Ell, pues, s'ha d'encarregar de les medicines, de l'agenda mèdica, no?, de tot, i clar, és com que apareix tot nou cap a la persona cuidadora, que a més també s'enfoca totalment amb el pacient, no? I aquí es queda sempre darrere la necessitat d'un mateix com a cuidador.
Clar, i no hem d'oblidar que moltes vegades els cuidadors també, doncs, a vegades són fins i tot gent gran, no?
Exacte.
Que no tenen gaires recursos, no? O gaire informació.
Exacte, són, pues, això que dèiem, no? Quan és la parella o, pues, això, són gent potser que els 70 o 80 anys que de sobte han de saber portar les medicines, les pastilles, anar a la farmàcia a comprar això, allò, i s'obliden d'un mateix.
A vegades també com s'accepta com que és algo natural, no?, que has de cuidar a l'altra persona i no es posa de valor, queda com ja dintre de la teva rutina, doncs mira, doncs ara a més aniré a la farmàcia, a més curaré, a més no sé què, i poques vegades poses sobre la taula dir, ostres, doncs ara tu a més, no?, doncs ets cuidador, poso en valor, forma't, aprèn, busca ajuda, etc.
Exacte, això és una de les primeres coses que intentem parlar-ne, no?, de dir, bueno, estàs cuidant, el pacient òbviament ho necessita i estàs fent una feina molt, molt, molt maca, molt encoratjadora, però parem, no?, i mirem on ha quedat tot el que havia abans, no?, on està l'espai que tu necessites per dur a terme aquesta feina, a més. O sigui, que sí.
Un altre dels temes, no?, que tractareu són les ajudes socials, que també són molt importants. A qui donarà aquesta formació?
Aquesta formació, aquesta part la dona l'Eva Frechilla, que és la treballadora social que dona suport aquí al Vallès Occidental, i és una mica això, no? Pues, numerar les ajudes que podem donar, pues, a nivell de material sanitari, que també es presta. A vegades, quan hi ha una malaltia, doncs, a nivell econòmic es ressenteix, no? I llavors, pues, també la EVA valora, no? Fan les seves valoracions. Jo en això tampoc et puc explicar massa, però valora si seria necessari posar una ajuda econòmica. També, si hi ha medicaments que no entren per la Seguretat Social i que necessita, pues, a vegades hi ha cremes, per exemple, amb la radioteràpia, que no entren, però que són bones, no? per
són
la pell.
Són necessàries, sí.
I llavors, pues, també es valora d'ajudar. Bueno, és una valoració, pues, a nivell de treball social, que elles fan amb molta cura i que ajuda molt, la veritat, a l'entorn, perquè és una ajuda que fa un descans una mica a nivell econòmic.
Home, jo crec que les persones que cuidem, com és el meu cas, o que estem relacionats amb persones amb càncer, és una sort, entre cometes, que hi hagi una associació com aquesta, perquè, o sigui, la xarxa de suport que ja hi ha muntada al darrere és molt bèstia, i molta gent que està cuidant persones d'altres malalties, que potser no seria càncer, que no hi ha una associació d'aquest tipus, potser no la troben, no? I en aquest sentit potser fa falta que l'administració, diguéssim, això que esteu fent vosaltres, de dir, ostres, centrem-nos també en el cuidador, doncs que també es fes amb els altres cuidadors d'altres malalties més minoritàries o menys conegudes, no? Per tant, no sé, que la vostra associació té, diguéssim, és molt gran, però fa una feina brutal, no?
Gràcies. I la veritat és que també a nivell, per exemple, del metge de capçalera, no? Que quan detecta, pues, un cuidador que va i que diu que estic molt cansat, o el simple fet de donar-los la baixa, potser, no? Això és no és res, no? I molts cuidadors, no? que venen a mi i que diuen, ostres, mira que bé s'ha portat aquest metge, que em va veure que no podia més i em va donar la baixa per poder cuidar millor el meu familiar. Això, que és un gest que sembla molt petit, sempre compta, no? I com tu dius.
Clar, perquè és que jo penso en desgast emocional, econòmic, no? A fer com malabars per aconseguir, doncs, arribar, no? A la feina i després a trobar-te, doncs, amb aquesta realitat, no? Difícil, que ningú tria. L'administració, creus que fa prou? Creus que hi ha un bon acompanyament dels cuidadors? Que hi ha prou recursos i facilitats? O aquí tens encara, aquesta és una assignatura pendent?
Jo crec que aquí tenim un gran buit a nivell... Ja no en tant l'administració, sinó la societat, no? Com deia abans el Pere, que és... Vull dir, a vegades és com, sí, qui ha de cuidar, pues, a vegades és la dona o la filla gran, no? A nivell de gènere aquí també entraríem en un altre àmbit, però també està, no? I clar, l'administració aquí, doncs, ho té una mica deixat de mà.
Bé, la tercera pota del curs és el suport psicològic, que seria la teva branca, no? Quin serà el tema central que tractareu?
Doncs, d'inici es parla de les emocions, no? Quines emocions són normal que apareguin en aquest procés i també, molt important, parlem de que apareixen en el pacient i també apareixen en el cuidador, no? És el que dèiem abans, a vegades ens oblidem, quan estem cuidant algú altre, que, pues, ell està enfadat i jo he de fer el que sigui perquè no s'enfadi, o no? És com sempre anar solucionant.
Una càrrega, no? I anar solucionant, i és el centre, el malalt.
I llavors a vegades dir, bueno, parem, les emocions que apareixen en aquest moment són normals, són part d'una adaptació i una assimilació del procés, i les té el familiar i el cuidador. O sigui que no és tant com solucionar, sinó més estar en aquell moment, en aquella emoció.
I quines són aquestes emocions principals i normals que apareixen i que hem de gestionar com a cuidadors?
Doncs apareix la tristesa i la ràbia, que jo sempre dic que són dues cares, la mateixa moneda amb dues cares, sempre venen de la mà. I aquestes són unes emocions que són desagradables, però no negatives. Són desagradables perquè... Òbviament a ningú li agrada sentir la tristesa, sentir l'enfado, però en el procés d'adaptació d'un moment com el que estan passant els cuidadors o els familiars, serveix, té una funció. ¿Vale? No vull dir que s'hagin hem d'estallar amb la tristesa, però és a dir, entenc que la meva emoció ara mateix és tristesa perquè estic en un moment acompanyant una persona malalta que és dur, no puc fer que tot vagi bé, no puc posar la meva cara com si no passés res. Això és un cost emocional encara pitjor. Llavors, per exemple, aquestes dues són com les que més hem de gestionar, les expliquem, fem una mica d'educació emocional també, que a vegades és necessari. I després, pues, venen totes les altres, no? Frustració, impotència, sensació de que hi ha més a fer i no hi ha res a fer. bueno, totes aquestes emocions que van apareixent, i a més apareixen molt intenses en torrente, com jo dic, i que no sabem d'on ve, intentem que no ens afectin perquè estem cuidant a un altre, i llavors aquí és on apareix això. Apareixem nosaltres i diem, bueno, és normal.
I què podem fer per gestionar, per exemple, la ràbia, la frustració que apareixen mentre cuides una altra persona?
Doncs aquí el primer és adonar-se'n, no? de que això està aquí, i no és que ens estiguem tornant bojos o que no sabem com fer les coses, sinó adonar-se de que ve donat per la situació, i llavors tenir aquests espais una mica, pues, si apareix molta ràbia, pues, a vegades és dir una escriptura terapèutica, anar al gimnàs, vull dir, cosetes que ens puguin anar fent gestionar aquestes emocions.
Cadascú alliberar, no? Potser alliberar, sí. Tota aquella...
Això, el que fem és treballem amb el pacient. Llavors, cada persona que tenim davant té unes necessitats, no? I sempre treballem amb el que li va bé a la persona.
Un altre dels temes que tractaràs tu des de la psicologia és la comunicació a l'entorn familiar. Què vol dir això, que ens ha sobtat?
Vale, quan també apareix, no, aquest moment, a vegades es tendeix a protegir, no? Les famílies ja de per si ens protegim entre nosaltres, protegim els fills, protegim els pares, i en aquest moment pues, protegim encara més. No? No volem que potser que l'altre sàpiga que jo estic malament com a cuidadora o que ho estic passant malament, per tant, em tanco. L'expressió emocional és una altra de les coses importants a nivell d'emocions i és una manera de gestionar-les. Dic, què et sents? Què et passa? No? Ara s'està treballant molt en nens i per què no treballar-ho també en adults? No? I va per aquí, la comunicació, sobretot d'això, del que ens està passant. Potser si en alguns moments apareixen temes pendents pues, també s'han de posar sota la taula. No? És una mica obrir les portes i parlar-ne.
Una mica el que passa potser també, no sé, és que, o sigui, el cuidador és com una mica allò, un heroi anònim que es deixa la pell per un altre, etc. I a vegades ho confonem també com aquesta idea de que has de ser com un sant, no? Una mica en plan, pues, no m'afecta, jo puc amb tot, jo això ho aguanto, vull dir, és el que em toca fer, tal, no? I costa potser reconèixer de dir, ostres, és que potser és una merda, saps, això que m'està passant? I costa dir-ho així de clar i potser per això potser hem de tractar aquesta comunicació, de dir, ei, que no passa res, no? Perquè estiguis aixafat per estar així.
Exacte, no passa res i no vol dir que per estar així no puguis fer la feina de cuidar a la persona malalta, no? A més, al final és quan tu estàs també trist o tens una cosa que et preocupa, si la compartim, sigui el que sigui, sempre s'allibera una mica, no?
Però suposo que el fet de que el malalt i el cuidador tenen una relació normalment que és familiar ho complica, no? A vegades verbalitzar-ho costa, perquè et sap greu, no?
I tant.
Queixar-te a la persona que està malalta.
Clar, aquí ja entren tots els rols i les dinàmiques familiars que ja venen d'abans, no? I aquí és on, doncs des de la psicologia, s'explora això, es veu, no? És com, es fa com un croquis de la família, no? Això a més a nivell teòric, eh? I després, doncs, poc a poc es van donant algunes pautes, alguns consells, perquè s'obrin aquestes portes de la comunicació. I realment, quan apareix la comunicació, que és ja cada pacient ho decideix ell, el moment, però veus que hi ha una... de dir, ostres, pues, ho he parlat, m'ha costat, però m'ha anat bé, o mira, m'ha dit això que no ho sabia, o m'ha dit allò altre, no? I tot és una miqueta més fàcil.
Hi ha un concepte que jo, bueno, vaig descobrir fa poc, que és el de la claudicació familiar, que és un nom horrorós, diguéssim, però que és quan una persona se sent superada, no?, una mica per les circumstàncies. No sé si ho pots explicar, perquè em sembla que passa sovint, sobretot quan algú està cuidant algú que està malalt de càncer, no?, sobretot.
Exacte, és un concepte, sí, que sona molt malament, però que defineix moltes coses. És una mica el que deies abans, no?, aquesta sensació de no poder més, de que hi ha qualsevol cosa que desestabilitzi la rutina que tu tens com a cuidador o cuidadora, no sé, a vegades...
Esclates,
no pots més, no? Jo que sé, ara tinc la meva setmana organitzada rutinàriament i de sobte m'apareix que he d'anar a veure la meva filla al festival de ballet. És que no puc. I això, que és res, salta, no? Salta en mil pedazos. I això seria quan nosaltres detectem aquesta claudicació familiar i sona malament, no? Però al final és de dir, porto tant a sobre, més la meva vida, més... que no puc més.
La motxilla, no?, va molt carregada, no? I sí. Arriba un moment que dius, no puc, exacte, més, la deixo aquí, perquè si no, no podré
i aquí
continuar
és quan,
cuidant.
Aquí és quan solem demanar ajuda, quan ja no puc més, no? I nosaltres sempre, per exemple, amb aquest curs és l'objectiu, cuidem-nos abans d'arribar a aquest punt, no? Cuidem-nos abans, tinguem espais, tinguem moments per nosaltres, per desconnectar, sense sentir-nos culpables.
Perquè es pot fer alguna cosa en aquests casos? És a dir, quan et trobes que, en plan, ostres, ja no puc fer res més, em veig superat, què pot fer aleshores el cuidador?
Clar, lo que moltes vegades el que ens passa és que ens arriben, no, al despatx de psicologia ja quan estan claudicant, que diem que són encara una mica pitjor.
Solucionem-ho, això.
Sí, i clar, aquí pues, el que fem, el que us deia abans, tirar de recursos, no? Què pots delegar, on pots... d'on està el teu espai, quins espais tenies abans que podem tornar a activar. És una mica tenir un espai, encara que sigui, jo sempre, quan hi ha alguna persona, no, que diu, és que no puedo, dic, encara que sigui una hora a la setmana per tu, no? Una horeta. I després ja anirem espaiant una miqueta més.
Dona'ns altres consells, no? Ara, per exemple, comentaves una cosa molt interessant, una hora. Una hora per un mateix, o sigui, hauria de ser gairebé una obligació. Però dona'ns algun consell més per la gent que ens escolta.
Doncs que tinguin en compte, no, aquest espai, que sense sentir-se culpables. Aquesta hora, jo quan dic una hora per tu, sempre diuen, ui, però i què faig, no? amb el meu familiar, amb qui sigui, no? Bueno, busquem solucions aquí. No, no és tant un consell de què pots fer, perquè això depèn de cadascú, dels gustos, hobbies, el que sigui, sinó de dir... on pots demanar ajuda? Pots demanar la veïna que es quedi amb tu, pots demanar X, no? Tot això és anar buscant, com anar perfilant una mica els recursos que hi ha a l'abast, que ja sigui per la claudicació o per tot el que portem endavant, no ens adonem, no? Llavors, quan venim al psicòleg, parem un moment i diem, vale, pues és posar-ho tot sobre la taula. I seria això, parar i adonar-se que hi ha moments que... necessari per un mateix.
Potser la culpa és una de les emocions que pitjor gestionem.
Sí, la culpa és una emoció molt difícil de gestionar i molt difícil de treballar a nivell terapèutic, perquè carrega molt i és això, és molt profunda. Llavors, aquesta és molt difícil i aquí és una feina important.
Això s'ha de posar també una mica en valor, no? Aquesta feina, de dir, ostres, el que estàs fent és molt important, si un dia et truquen i no vols contestar o ho delegues, això, no, no sentir-te malament perquè et vam aixecar. No sé si la manca d'empatia, o sigui, l'empatia que hi ha entre malalt i cuidador, no sé com acostuma a ser, si hi ha falta d'empatia, si n'hi ha molta, si això lliga massa...
A vegades, com deies, amb la claudicació, pot aparèixer aquesta falta d'empatia, de, inclús, això sona una mica fort, però la necessitat de que s'acabi. No? Que també ve amb la claudicació una mica de la mà, no? I això fa sentir molt culpable al cuidador, no? I per això deia que la culpa va apareixent moltes vegades i en diferents formats i maneres, no? I sí, és el que tu deies, no? Anar-ho treballant, és a dir, que tu estiguis una horeta al dia, a la setmana, pues, llegint un llibre o anant a fer un cafè amb algú, no vol dir que estiguis abandonant a la persona, no? I a partir d'aquí treballem.
Explica'ns a qui va adreçat aquest curs, si algú vol apuntar-se, què ha de fer, quina és la dinàmica?
Doncs això està adreçat sobretot a cuidadors de malalts oncològics, en qualsevol fase, si estan en tractament, si estan iniciant el diagnòstic, i també familiars propers, està una mica obert a tot, i llavors el que han de fer és trucar a l'associació, demanar per mi, i jo em poso un contacte amb ell perquè comencem demà, i és demà a la tarda de 4:30 a 5:30, més o menys, és una horeta.
Hi ha places encara?
Sí, sí, sí.
Quin és el telèfon?
És 93-2002-099.
A més, és un curs gratuït.
Totalment gratuït.
Bé, en aquest sentit, suposo que també són importants les donacions, no?, que a vegades demana l'associació, perquè tota aquesta xarxa de suport és gratuïta.
Exacte, és totalment gratuït. Per exemple, mira, aprofito, aquest dissabte tenim la col·lecta aquí a Sabadell, que ja veureu, si veieu les noies amb les utxites verdes, som nosaltres, i el dia 14 la tenim a Barcelona.
I si algú doncs vol col·laborar d'una altra manera, hi haurà alguna altra campanya?
Sí, es poden fer donacions sempre que es vulgui, via web acc.es, i també, ja, bueno, també tenim els socis, que és superimportant per nosaltres, perquè al final... són els que fan possible tot això, i això pues, a través de la web o trucant al mateix telèfon que us he donat i preguntant per fer-se soci també és possible.
Doncs moltíssimes gràcies per explicar-nos aquest projecte, aquest curs de formació, Marina.
Gràcies a vosaltres per donar-me l'espai.
No, és important, aquesta tasca d'acompanyament que feu a les persones malaltes de càncer, als seus familiars i cuidadors, i aquest curs, que recordem, comença demà a la nostra ciutat per dotar-los de recursos, per millorar el seu dia a dia i per treure aquest sentiment de culpabilitat. Que vagi molt bé. Moltes gràcies, Pere, també.
A vosaltres.
Gràcies. Al matí, a Ràdio Sabadell.
Des de les 9 del matí fins a 2:15.